Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A aquesta hora saludem l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Alcaldessa, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Aquest és el primer 17 d'agost des que va sortir la sentència de l'Audiència Nacional, però la majoria de famílies no van quedar satisfetes amb la condemna. Creu que això ha pogut fer revifar les ferides?
Bé, com ara estàveu explicant molt bé, és una sensació ambivalent, no? Nosaltres com a Ajuntament, des dels atemptats, hem anat seguint el procés de les víctimes i hem intentat acompanyar amb tot el que hem pogut, no només organitzant els actes de memòria, sinó ajudant a tenir recolzament psicològic, jurídic, hem seguit tota la duresa d'un procés que ha estat llarg, no?, i que, per tant, també allarga una mica el patiment i la incertesa. I com molt bé explicàveu vosaltres, hi ha una sensació agredolça, perquè la sentència sí que reconeix a moltes més víctimes, que era un dels dolors que hi havia, no?, que després d'haver patit una situació tan traumàtica, doncs que per part de les administracions no és un reconeixement de moltes d'aquestes víctimes, era un fet dolorós en si mateix que revictimitzava moltes d'aquestes persones, i per tant això seria positiu de la sentència. Però per altra banda, com dèieu, doncs, bueno, per part de les víctimes hi havia l'expectativa de que les persones que eren jutjades, que no eren autores directes, materials, no?, dels fets, però que hi havien participat d'alguna manera, doncs que tinguéssim una qualificació d'homicidi per el fet d'haver estat còmplices d'un fet tan terrible com aquest, no? I això és una qüestió jurídica que evidentment depèn dels tribunals, no depèn de ningú més, i que això és veritat que ha deixat insatisfetes a les víctimes. Però en qualsevol cas sí que hi ha hagut aquesta part positiva, que és el reconeixement de moltes víctimes que fins ara no eren reconegudes com a tals.
Malgrat això, gairebé, ara ho dèiem, 7 de cada 10 víctimes denuncien que no han rebut cap mena d'indemnització o assistència encara. Això no s'hi pot fer res des de l'administració?
Jo crec que l'administració ha de fer valoració autocrítica i que ha de fer, i pot fer molt més, i tant que sí, perquè bueno, a mi m'ha tocat, desgraciadament, viure-ho de prop i he participat a moltes trobades i realment les víctimes m'explicaven situacions de tensió, com dir-ho, poc humana i que amb molt poc esforç es podria fer molt millor, no? Des de l'Oficina per les Víctimes, oficial que existeix, no?, per el Ministeri de l'Interior, on des del primer moment va posar en marxa mecanismes totalment insuficients, i no només insuficients, sinó que amb una mica d'esforç es pot tractar la gent millor, sincerament, no? Perquè hi havia víctimes que t'explicaven que havien rebut trucades bàsicament per descartar que fossin víctimes, no?, que encara estaven en situació de xoc i s'havien d'escoltar, doncs, que si no tenien ferides materials i que si potser abans de l'atemptat ja tenien altres problemes, doncs que no es podia considerar que estiguessin afectades per aquest atemptat. O sigui, coses que realment no s'entenen i que es poden millorar moltíssim. I per part de la Generalitat també crec que 4 anys després, doncs, s'hauria de fer una revisió autocrítica de que no hi hagi hagut cap mena de dispositiu per atendre a totes aquestes persones afectades. Es pot entendre que en el moment no hi hagués res previst perquè és una situació sobrevinguda, traumàtica, però un cop passa el temps, jo crec que efectivament es podria haver fet algun tipus de dispositiu que permeti que totes aquestes persones que tenen molts altabaixos, perquè no és només el fet puntual d'aquella setmana horrible i d'aquell dia horrible, sinó que després hi ha moltes persones, doncs, que per les afectacions psicològiques, per exemple, no poden anar a la feina, que els afecta també familiarment, o sigui, ja se'n deriven moltes situacions, no?, que necessiten un acompanyament, clarament, i això no ha existit, i per tant, a mi és una cosa que us he de reconèixer que em va sorprendre molt, perquè evidentment no ho coneixia de prop fins que no passa, no?, un atemptat tan terrible, però durant anys i anys en aquest país hem sentit parlar de les víctimes del terrorisme i com s'han utilitzat políticament, i s'ha parlat tant de les víctimes del terrorisme que jo pensava sincerament que hi havia més mecanismes institucionals per acompanyar-les, i he vist que hi havia un dèficit absolut, i per tant que això serveixi, no?, dins de la tragèdia que és, però que serveixi perquè les institucions millorin i fiquin els recursos suficients perquè això no torni a passar. No? Que si passa alguna cosa així, que esperem que no torni a passar, però que les víctimes com a mínim se sentin acompanyades i escoltades en tot aquest procés tan dolorós.
En un dia tan assenyalat com avui, 17 d'agost, li preocupa que la situació a l'Afganistan pugui reactivar també el terrorisme internacional?
Bueno, em preocupa en general la situació de l'Afganistan. Crec que és terrible, crec que és un fracàs absolut de la comunitat internacional i que s'ha de dir en totes les lletres i que la comunitat internacional ha de fer autocrítica. La veritat és que celebro les paraules de Merkel perquè són, no crec que connecten amb el sentit comú i crec que és lamentable que els Estats Units, que és qui té més responsabilitat en el tipus d'intervenció que s'ha fet a Afganistan, que ha estat absolutament fallida, com es pot veure avui, doncs que no faci aquesta autocrítica. Però sobretot el que no ens pot portar és la resignació. O sigui, més enllà de l'autocrítica, jo crec que les instàncies internacionals i els estats els hem de demanar que ara no poden mirar cap a una altra banda. S'ha fet malament a l'Afganistan, està clar, però en tot cas ara que ho facin el millor possible, i no pot ser que se'n desentenguin i només es preocupin cada país de treure els seus diplomàtics. O sigui, hi ha una població que ara mateix està amenaçada per un règim totalitari i específicament les dones i les nenes per un règim taliban que és el del més masclista que hi ha en el planeta i que ara mateix corren el perill milions de dones i de nenes de ser lapidades, violades, torturades simplement per ballar, per parlar o per practicar esport. O sigui, estem parlant d'un règim totalitari que s'han d'activar tots els mecanismes de humanitaris per fer corredors segurs i nosaltres com a ciutat de Barcelona humilment ja ens hem ofert, tenim 50 places immediatament disponibles per poder acollir persones refugiades, sobretot dones i nenes que crec que són les que estan més en perill immediat, però més enllà dels mecanismes d'emergència humanitària, els estats han d'actuar per redreçar una situació que no es pot girar la cara i ignorar-la. És terrible i s'ha d'actuar. No pot haver-hi resignació, perquè més enllà de que després això ens pugui impactar, com deies, potser augmentant el radicalisme i, per tant, derivades terroristes, d'accions terroristes a qualsevol país, però és que el fet en si del que està passant ara mateix la població de l'Afganistan és inacceptable en termes democràtics i, per tant, crec que hem d'exigir a la comunitat internacional i als estats que actuïn i que no mirin cap a una altra banda.
N'han parlat amb el govern espanyol d'aquest oferiment que parlava de 50 places?
Sí. Ahir immediatament ens vam posar en contacte amb el ministeri, en aquest cas, el que gestiona, no?, les persones sol·licitants d'asil i refugi, no?, que és el Ministeri de Migracions, i ens van agrair la disponibilitat d'aquestes places i ens van dir que ens donarien resposta en els propers dies. Però també, doncs, per exemple, el nostre diputat Gerardo Pisarello ha estat en contacte amb el Ministeri d'Exteriors per traslladar la nostra alarma i la nostra disponibilitat d'ajudar en el que sigui, com dic, a nivell de ciutat el que podem fer és ajudar en el sentit de l'acció humanitària, no? Però crec que hi ha d'haver una acció institucional que hem de reclamar tota la comunitat internacional.
Més enllà d'aquestes qüestions, aquests dies s'ha parlat molt de vostè i de la polèmica per la xiulada que va rebre les festes de Gràcia. Li va saber greu?
Doncs sí, la veritat és que em va saber greu, però voldria deixar molt clar, sense ficar-hi més dramatisme, però voldria deixar clar que no té res a veure amb que la gent s'expressi lliurement, que benvinguda sempre la llibertat d'expressió, que tots els pregons i a qualsevol situació pública de la ciutat és perfectament normal que la gent s'expressi amb pancartes, amb crits, amb proclames, faltaria més. Això és normalitat democràtica i benvinguda sigui. I crec que jo he demostrat que estic sempre molt receptiva a trepitjar carrer, a trobar-me amb veïns, amb crítiques i amb el que faci falta i parlar del que sigui. El que va ser greu i que crec que ens va agafar desprevingut, sincerament, tant a mi com al Jordi Cuixart, és que va haver-hi una actitud d'un grup que jo crec que és petit, que no és representatiu ni de les festes, ni de Gràcia, ni de Barcelona, que és una ciutat afortunadament diversa i plural, però va haver-hi un sector petit que el que pretenia era impedir que parlés, no? Que una cosa és que et critiquin el que dius, però una altra cosa és que vulguin impedir que puguis parlar, no? I jo crec que això no és representatiu de les festes de Gràcia i també reconec que a mi em va entristir, ostres, que era un pregó especialment sentit, no? Perquè el feia el Jordi Cuixart després de gairebé 4 anys de presó i crec que el Jordi Cuixart, doncs, és una persona que representa precisament aquest esperit de diàleg, d'entesa, de teixir ponts, que necessitem més que mai, no? I després de que havia fet un pregó bonic, que com dic, les festes majors de Gràcia no són de ningú, són de tothom, no? Són un moment de convivència, són un moment de celebració, en un moment tan difícil com és la sortida de la pandèmia, amb tot el que hem patit els darrers anys. clar, jo crec que en un context així, a més, per cert, paradoxes de la vida, no? Just abans havia hagut de fer declaracions jo a la premsa perquè el Partit Popular i Ciutadans estaven emprenyats en que haguéssim convidat a Jordi Cuixart a fer de pregoner i van mostrar la seva protesta no assistint al pregó. I jo precisament vaig reivindicar la presència del Jordi Cuixart com una gest, no?, de diàleg, de retrobament i de defensa dels valors democràtics. I aleshores que hi hagi un sector concret, no?, doncs, intransigent, que no vulgui ni deixar parlar, doncs sí, a mi em va entristir, però ja està. Vull dir, no, ara l'important és que les festes s'estan fent, que les festes estan anant bé, que hi ha molt de treball dels veïns i les veïnes al darrere i que per tant, dius que les festes de Gràcia, que això és el més important.
Entenc que algunes de les crítiques fossin expressament pel fet que vostè s'emocionés, és a dir, pel fet que vostè mostrés una certa actitud que altres consideren que un polític no ha de mostrar?
Doncs mirem, això discrepo. Jo, sí, és veritat que m'emociono fàcilment, ja sigui per tristor, però també per alegria. És conegut, no?, que m'emociona i que això pot ser que et surti algunes llàgrimes, però la veritat, reivindico la humanitat en política. I aleshores, no sé, que he vist que hi havia a les xarxes alguns comentaris, no?, de s'ha de venir plorada a la casa, deixar les llàgrimes a casa. Doncs la veritat, jo no vull una política robotitzada, sense sentiments i que no expressa les vulnerabilitats. Crec que la política també és humanitat i que en els temps que estem vivint, com deia, amb pandèmia, amb crisi climàtica, amb un munt de conflictes que requereixen empatia, doncs també requereixen emocions. I, evidentment, les emocions no s'han d'imposar a qualsevol altra cosa, no? Després s'ha de treballar en polítiques concretes i s'ha de discutir amb la paraula, però les emocions també formen part de nosaltres i no crec que la política hagi d'amagar les emocions, al contrari, crec que la política s'ha d'humanitzar.
Dues últimes preguntes molt breus per acabar. L'una, relacionada amb la qüestió de l'ampliació de l'aeroport, encara no n'havíem tingut ocasió de parlar amb vostè. Els seus socis, el PSC, la defensen. Són compatibles els dos models de ciutat?
Doncs vivim en temps on hi ha pluralitat política, com deia, i crec que això és un valor democràtic, i ja no hi ha governs monocolors, no? De fet, no passa només a l'Ajuntament, passa també a la Generalitat de Catalunya, que hi ha un govern de coalició on s'expressen també en aquest tema i en altres posicions diferents per part dels dos partits, no? Per tant, que hi hagi diferents opinions sobre un tema en concret no ha de ser un problema. El que hem de trobar és els espais formals democràtics perquè aquestes diferents opinions puguin trobar punts en comú, no? Jo crec que amb el Partit Socialista sempre, doncs és veritat que amb aquest tema en concret hem tingut i tenim posicions diferents, perquè el Partit Socialista fins ara s'ha expressat a favor de manera crítica, crec, sobre la proposta d'Aena d'ampliació. Nosaltres, en canvi, diem que això és contradictori completament amb haver de reduir les emissions i creiem que ara mateix això va en contra de l'economia de futur que hem de construir. Però això també li passa, com dic, a la Generalitat, entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Jo, al final, el que sí que puc dir és que si hi ha discrepàncies importants sobre un tema important, com són les infraestructures, no?, i la mobilitat sostenible que hem de construir per les properes dècades i la lluita contra el canvi climàtic, al final jo reconec que sóc l'última responsable i, per tant, jo el que sí que he fet és posicionar-me molt clarament com a última responsable del govern de la ciutat de Barcelona. Nosaltres diem que estem en una crisi climàtica que no podem ignorar i que, per tant, l'ampliació, tal com està plantejada, és un sense sentit i que, per tant, crec que s'ha de revisar. I en aquest sentit, jo aquí interpel·lo a les altres institucions, és també els màxims responsables, el president Aragonès i el president Sánchez, més enllà que expressin opinions o governs que tenen diferents opinions, però al final els últims responsables crec que som els que ens hem de posicionar amb claredat. El president Aragonès va ratificar en unes primeres declaracions aquesta ampliació proposada per Aena, que significa destruir la Ricarda i significa augmentar emissions i augmentar milions de visitants a la ciutat i a l'àrea metropolitana, i jo crec que això és contradictori amb el compromís que tenim tant la Generalitat com l'Ajuntament de reduir les emissions de manera immediata, i estem veient els efectes del canvi climàtic aquests dies també a casa nostra amb aquestes onades de calor cada cop més fortes i intenses. Per tant, és una cosa que ja està aquí, el canvi climàtic no és una cosa que passarà, i en aquest sentit, com li deia, poden haver-hi diferents opinions en els diferents partits, però jo qui interpel·lo és, com a alcaldessa de la ciutat, els màxims responsables, el president de la Generalitat, el president del govern de l'Estat, perquè revisin, jo els demano explícitament que, si us plau, revisin aquest acord sobre l'ampliació, perquè crec que és contradictòria amb totes les polítiques que hem de fer ara mateix i, per tant, que seguim una taula i des del diàleg, per suposat, i que ens presentin informes, perquè l'altra cosa que ha generat molta alarma és que aquest acord per l'ampliació s'ha produït primer donant l'esquena a la taula catalana que vam construir amb bona fe totes les parts per veure els informes, les dades i intentar teixir consensos. S'ha ignorat aquesta taula i de forma precipitada, en ple mes d'agost i de forma secreta en un despatx de Madrid, doncs de cop vam conèixer el 2 d'agost que la Generalitat i l'Estat donaven llum verda a l'ampliació que proposa Aena. Doncs miri, jo crec que això no és manera de fer les coses, crec que això no és transparent, crec que aquí falta molta informació i crec que la ciutadania se l'ha d'escoltar i en aquest sentit jo, almenys la meva part que pugui fer com a alcaldessa de la ciutat, encara que no decideixo directament sobre aquesta qüestió, que també reconec que no tinc competència sobre aquest tema, però com que ens afecta i ens afecta amb una ciutat que ha de reduir les emissions de manera immediata i li estem demanant a la ciutat que faci grans esforços per reduir les emissions, per utilitzar menys el cotxe, per no utilitzar els plàstics. Clar, si després els governs fan el contrari, doncs jo crec que s'està donant un missatge que lògicament genera indignació i incomprensió per part de la ciutadania, així que crec que la situació s'ha de redreçar, que aquest anunci s'ha de revisar i que hem de seure tots plegats a la taula i amb rigor afrontar aquesta qüestió.
I ja per acabar, una última pregunta. Ahir llegíem el Confidencial que Yolanda Díaz compta amb vostè perquè faci el salt a la política estatal. Fins i tot assegurava que podria deixar l'alcaldia els propers mesos i que el seu substitut seria el tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí. Què hi ha de cert en tot això?
Doncs bé, jo no sé si riure o què, perquè realment són d'aquests rumors, no?, que en ple mes d'agost tu trobes i et comences a rebre whatsapps preguntant-te coses sobre algú que no existeix en absolut. O sigui, no només no tinc cap intenció de fer el que diu aquesta notícia, sinó que no hi ha hagut cap mena de conversa amb ningú en aquest sentit. Per tant, ho desmenteixo totalment i no sé si és que són, doncs, no sé, aquests mitjans digitals que intenten generar flux de visitants o no, realment desconec completament si hi ha alguna font que pugui originar perquè jo no la conec, o sigui, no hi ha hagut cap conversa ni cap dada ni res que pugui generar aquesta informació que considereu 100% falsa.
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i molt bon dia.